Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Tornem a la capital del Cava per presentar la xarxa de punts liles i el cicle de salut femenina. Dues accions impulsades des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní que volem conèixer i compartir. Eli Jiménez, explica'ns.
Avui hem convidat a la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní i també a la tècnica per conversar una estoneta en clau lila. Laia Albiol, Gemma Girona, molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui, ara ho dèiem, conversem amb aquestes ulleres liles i, si us sembla, comencem parlant de la xarxa de punts lila, Gemma.
Vale. Mira, des del Servei d'Igualtat estem treballant des de ja fa uns anys, no?, per poder abordar les violències masclistes des de diferents àmbits. Llavors treballem amb diferents serveis, tant de l'Ajuntament com recursos externs. I una de les coses que estem treballant és poder establir espais segurs a tot el municipi. Hem estat treballant amb els centres educatius i ara des de la Diputació l'any passat ja ens van donar un recurs per poder treballar també amb els comerços i els espais de restauració, bars, restaurants. I el que volem fer és posar a l'abast de tota la ciutadania tots els recursos que hi han per poder atendre les violències, no? Sigui suport psicològic, suport jurídic. I per això amb els comerços els hi estem fent visites informatives perquè coneguin què són les violències masclistes, perquè coneguin quins són aquests recursos, i llavors les que estan disposades, no?, tenen un distintiu amb un QR que els porta a la pàgina web pròpia de l'Ajuntament, on allà hi ha, no?, les persones que ho necessitin o que ho desitgin, poden trobar tots els telèfons d'atenció, tots els espais, no?, tots els comerços que estan adherits a aquesta xarxa, així com tota la resta de projectes que estan al voltant d'aquest abordatge a les violències masclistes. També el que hem preparat pels dies 10 i 11 de juny són dues formacions per a aquests comerços i restauracions que ho desitgin. És una online i una presencial per poder aprofundir més. Les visites s'han anat fent, no?, en aquesta setmana, però no es tanquen. O sigui, aquesta xarxa ha de ser una xarxa viva i qualsevol comerç, bar, restaurant, en qualsevol moment pot contactar amb nosaltres, perquè, no?, i que llavors anirem a fer-los la visita i explicar-los amb més profunditat tots aquests recursos.
Perquè ens fem una idea, els comerços adherits o que s'adhereixin durant les properes setmanes, què és el que han de fer?
No és que hagin de fer una feina, no?, sinó simplement poder detectar que situacions que vegin amb la seva clientela més fidel, no?, que passin per allà, que puguin veure que hi ha hagut un canvi en l'actitud, un canvi en la manera de vestir, que llavors pugui ser una senyal d'alarma, no?, i puguin contactar o parlar directament amb la persona o contactar amb nosaltres per veure, no?, si aquesta situació ha de ser alarmant i de què poden fer. No? Igual que si qualsevol persona que entra en aquell comerç i explica alguna cosa, no?, alguna situació, que els puguin dir, mireu, no?, teniu aquests llocs on poder anar, podeu trucar, podeu fer... No, és això, simplement és com un punt informatiu, però que al final dona seguretat a la ciutadania, perquè saben que poden confiar, no?, en diferents espais si en algun moment es troben en una situació crítica.
Sí, bueno, la Gemma ho ha explicat molt bé, però simplement com recalcar, no?, el fet de la importància, quan parlàvem de l'objectiu, no?, d'aquesta xarxa Punts Liles de crear un entorn segur, és perquè si sensibilitzem aquests comerços, bars, restauradors, a saber detectar que hi ha una violència masclista o que hi ha hagut una agressió, no?, és una manera de poder derivar al lloc on ha d'anar aquesta persona i derivar-la a mans de professionals, no? Cosa que, bueno, per això creiem que és tan important la sensibilització i el fet de conèixer i formar amb aquests comerços i bars i restauració per poder saber que aquí hi ha hagut una agressió, no?, o una violència masclista.
Al final, aquest treball en xarxa, que vosaltres des d'Igualtat ja feu de manera professional, però que al final a peu de carrer estem parlant de comerç de proximitat, per tant, en un municipi com el nostre, que no és massa gran, i per tant hi ha una relació estreta, no?, moltes vegades, entre les persones i els comerços, al final l'objectiu és aquest fer xarxa per arribar a l'objectiu.
Exacte, i al final que sí, entre tots treballem i ens coneixem i sabem quins recursos tenim a l'abast, és molt més fàcil, no?, que la persona a la qual pot estar patint una situació X sigui derivada en mans de professionals i que tinguem aquesta visió de saber que aquí hi ha un problema, que aquesta persona està canviant, que aquesta persona no és la mateixa que era abans, que aquesta persona no està bé, no? I creiem que és important treballar conjuntament, que tenim recursos, que tenim eines per abordar aquestes situacions i, ostres, contra més connectats estiguem i més en xarxa treballem, millor per tothom.
I no estem, no?, donant la responsabilitat a comerços, no? O sigui, els comerços és una pota més de tota la xarxa que estem generant, no? Ja des dels centres educatius ja hi ha una xarxa, es posen els punts liles nocturns i aquests punts liles van acompanyats de formació tant a personal polític com a entitats, per tant, ja hi ha moltes entitats també que ja tenen aquesta formació de poder detectar i conèixer quin és el circuit o quins són els recursos que hi ha, no? I després també tenim l'espai de salut jove, on també hi ha, no?, com aquest punt lila fixa tots els dilluns a la tarda, on, no?, més destinat a persones joves, però al final és des del CAP, no?, des de tots els professionals de salut poden també, no?, acompanyar i derivar amb aquests recursos, no? Llavors els comerços i bars i restaurants són espais on la ciutadania hi va, no? Hi ha espais molt recurrents, o sigui, a la farmàcia acostumes a anar a la mateixa farmàcia, no?, els mateixos vas a esmorzar o a prendre alguna cosa, no?, els forns a comprar. Vull dir, són llocs que hi ha aquesta recurrència, no? Llavors, entre tots els espais, al final tens la ciutadania mateixa ja està sensibilitzada, no? I ja podem atacar, no?, aquestes violències.
Aprofitem els altaveus de la ràdio per fer aquesta conscienciació entre els comerços sadurninencs a que s'uneixin a aquesta xarxa de punts liles, que com bé comentàveu abans, al final la feina que han de tirar endavant és molt petita i els beneficis són molt grans.
Uh-huh.
23 d'abril, aprofitant el dia de Sant Jordi, ara parlàvem de punts liles, posava un punt lila a la plaça de l'Ajuntament també per explicar, no?, aquesta xarxa de punts liles.
Bueno, els punts liles diurns, no?, bé, hem parlat dels nocturns, però ja fa un temps que posem punts liles diurns perquè al final tenen un impacte sobretot a nivell més familiar, no?, i d'altres col·lectius que es poden apropar, no?, i llavors ja poden conèixer aquests recursos, ja poden, no?, escoltar què entenem quan parlem de violències masclistes o violències sexuals. I des d'aquí podem fer d'altaveu, no?, d'aquesta xarxa de comerços que ja estan adherits, no?, i que poden continuar adherint-s'hi. No? Ja ho he dit al principi, no? No és una xarxa que ara hem fet la campanya i ara acabem. No, no? Vull dir que ha de ser activa i en qualsevol moment podem anar-ne parlant. També hem posat un altre punt lila diurn a la CACO, vale, el dia, no, el diumenge, també era un espai, no, on hi ha molt volum de gent i, per tant, eres un altaveu molt potent.
Clar, la idea és, al final, has d'intentar arribar a tots els públics possibles, no? I quan fas un punt lila nocturn, el públic és molt diferent que el que trobes en un punt lila diurn, no? I al final és el que deia abans, no? Sensibilitzar, donar a conèixer, familiaritzar-nos amb el terme, amb la situació, no? I amb aquesta realitat que per molt que per nosaltres no hagi sigut mai
propera.
Exacte, propera. Mm-hmm. Per altra gent sí, no? I podem fer d'altaveu, podem fer de detectors, podem ajudar a que aquesta persona trobi el recurs i trobi una mica la sortida, no? I llavors penso que al final els objectius són variats, però que tots van en aquesta línia.
De vegades hi ha una part important de la població que sent, no? Això no va amb mi. Un punt lila...
Exacte. És agafar també aquesta responsabilitat, no?, com a societat, de dir, és que si el que volem és crear un entorn segur, al final tots en som d'alguna manera o altra responsables i tots podem ajudar i contribuir a crear aquest entorn segur, no? I una d'aquestes maneres és tot això que estàvem explicant amb la Gemma, de fer d'altaveu, de detectar que aquí hi ha un problema.
Si us sembla, anem amb la segona part d'aquesta entrevista. Parlem ara del cicle de salut femenina, aprofitant que aquest 28 de maig se celebra el Dia de la Salut de les Dones. Enceteu aquest cicle que no només servirà en aquest dia, sinó que es farà extensible durant més temps.
Exacte. Aquest és un projecte que ha nascut aquest any des del Servei d'Igualtat i una de les coses que teníem molt clares, tant la Gemma com jo, és que no volíem centrar-nos en un taller, una xerrada, una activitat en un dia concret, sinó que volíem fer una programació anual, una jornada que tingués durada durant tot el curs, no? Que a vegades és com que sempre ens quedem amb aquest dia, l'altre dia. No, si no anem a treballar això de forma, bueno, continuada, no? Llavors, és un projecte en el qual consisteix en fer xerrades, tallers, això també depèn del format que li vulguin donar a les professionals convidades, que treballen la salut de les dones. Llavors, el nostre objectiu principal era posar al centre, no?, la salut de la dona i, a més, també crear xarxa, comunitat entre dones professionals per conèixer recursos, per saber a on puc anar si em sento d'aquesta manera, no? Perquè, bueno, creiem que és una cosa, com el que dèiem abans, no? Al final va tot relacionat, contra més xarxa, més comunitat tens, més eines tens per donar resposta a diferents necessitats, no? Llavors, una de les maneres que per aconseguir aquest últim objectiu del qual he parlat és que el que hem intentat era que la majoria o en gran part de les professionals convidades fossin de Sant Sadurní o de l'entorn. Perquè al final són gent que treballa molt bé, que coneixen molt bé, que són especialitzades en aquests àmbits, no? I, bueno, també creiem que és una manera de donar resposta, no?, a aquelles necessitats potser que la medicina tradicional durant tots aquests anys no ens ha donat, no? I tenint aquestes professionals tan potents aquí a la vora, creiem que és molt important per si em sento d'aquesta manera, vaig al metge i és que no m'estan donant resposta al que jo realment necessito, no? Bueno, també puntualitzar que el que volem és treballar la salut de la dona, precisament pel que acabo d'explicar, des de diferents perspectives, no? Creiem que són professionals que treballen des de diferents àmbits amb una mirada molt àmplia i que segur que poden donar resposta a moltes situacions, realitats de dones d'aquí a Sant Sadurní i de tot arreu, que òbviament tothom està convidat des de diferents punts de vista. Llavors, com he dit abans, és una programació anual, tenim algunes xerrades, tallers ja tancats i alguns que encara no, anirem acabant de tancar durant aquests dies. Però bé, dic que començarem treballant amb la Mireia Grossman, el Sol Palvià, que aquest taller serà al juny. Després farem un descans a l'estiu i tornarem a engegar al setembre amb l'endometrosis, que la treballarem des de la medicina integrativa amb la doctora Natàlia Subirats. I també vindran aquesta... Ben bé, crec que serà més un taller que una xerrada, no? De fet, parlàvem que seria a Can Mas, amb una caminada... Bueno, s'ha d'acabar de tancar. I també vindrà l'Alba Barbero, que és nutricionista, i al final l'objectiu d'això és combinar, no?, la Natàlia Subirats amb l'Alba Barbero, perquè l'Alba Barbero ens pugui també donar eines a través de l'alimentació, no?, prendre consciència de com d'important és l'alimentació per poder treballar tota aquesta simptomatologia, no?, que ens pot provocar l'endometrosis o la menstruació. Després també... parlàvem de desig, volíem treballar el desig sexual i ho farem amb la Cristina Brull i ho farem ho farà amb un taller de cuina. També volem treballar el cicle menstrual i la menopausa.
Sí, la idea és cada etapa del cicle, no?, vital d'una dona, des de que neix, no?, fins a la tercera edat, la salut va... O sigui, som cícliques, per tant anem canviant i per tant a cada època tenim, no, una singularitat, ja pot ser això, la menarquia, menstruació o, no, la menopausa, però després també podem tenir diferents trastorns, no? I, no, tu has de poder treballar una endometriosi, no? I l'has de poder visibilitzar, no? Un dels objectius és aquest, no? I posem o sigui, fem visible de que existeixen unes problemàtiques que segurament no s'han estudiat prou, no? Però que estan aquí i que, però que es poden acompanyar, no? Llavors, per exemple, no, el dia de l'endometriosi és acompanyar amb l'endometriosi amb tota una jornada, no? I anem a no passa res, en podem parlar, que no sigui un tabú, no? Igual que la menstruació encara, ara, no? És tabú, encara pot fer vergonya parlar-ne, no? I anem a trencar, no? amb aquests estereotips i anem a dir, podem parlar-ne, ens pot molestar, ens pot fer mal, ens pot causar problemes al dia a dia, doncs per què no parlem-ne, que se sàpiga, i ja està, i és algo, no? Una cosa normal. I llavors intentem això, poder donar resposta als diferents moments, no? Amb aquestes, o, bueno, el que és, no? Vull dir, som dones, tenim menstruació, punt, no? O les problemàtiques que podem tenir, i el que deia la Laia, no? Sobretot fer aquesta xarxa per poder, no? No treure ja aquests tabús, o sigui, no? Obrir-nos i parlar obertament.
Sí, treballar-ho de forma real, no? I... Bé, ara que estàvem parlant tot això, també m'ha vingut molt al cap la tarda que vam dinamitzar fa un mes, ara, amb la Lluna Porta i l'Aroa Beltrán, del documental de Generació Porno, i és això, no? És el fet de trenquem el tabú, comencem a parlar d'aquestes coses, generem aquest espai en el qual puguem parlar-ne obertament. Realment, la sexualitat dels adolescents, dels joves, és un aspecte que preocupa, no? Perquè ens ho han fet saber, es fa saber el dia a dia, surt a les notícies, en parlem molt, doncs, ostres, agafem els recursos que tenim, no? Portem-los aquí i donem aquestes eines. I penso que generar aquests espais és molt important, però també és molt important, i aquí faig una crida a la ciutadania, no? De dir, ostres, generem aquests espais, però realment hem d'estar disposats a treballar-nos, no? I hem d'estar disposats a venir a escoltar i explicar les nostres inquietuds, perquè no passa res, estem en un entorn segur en el qual totes volem arribar a un mateix objectiu i ningú jutja ningú, al contrari, no? És generar, vull dir, penso que aquestes xerrades i aquests tallers sempre hi ha un entorn segur, no? Perquè són gent molt professional, molt especialitzada, que estan molt acostumades a treballar amb dones o amb pacients o amb persones que tenen com aquestes inquietuds, no? I que potser veus que al principi costa més començar a parlar sobre aquests temes, perquè són temes que bé, què he de dir, no? Que sempre han estat com molt abandonats i fins i tot molt jutjats, però que a dia d'avui estem treballant per donar aquest espai i que aquest espai realment volem que sigui efectiu, que la gent vingui, que la gent parli, que la gent exposi tot el que vulgui i li vingui de gust, i fins i tot que la gent ens proposi de dir, ostres, és que ens agradaria treballar això, vull dir, estem obertes a treballar diferents, des de diferents perspectives, des de diferents punts de vista, i dir tots els diferents àmbits que puguem arribar a tocar, no? I bé, això és el que volia dir, que m'agradaria que això, no? Que hi participés la gent, que vingués i que s'ho fessin seu.
Al final, de fet, la participació de la ciutadania és clau en tots aquests projectes, perquè si la ciutadania al final no respon, i va molt lligat amb el que comentava la Gemma, amb ser de vegades temes tabú, temes que parlem de les portes de casa cap a dins i cap a fora, sembla que no, i és hora de començar a trencar tots aquests tabús i començar a treballar-nos en aquest cicle de salut femenina. Abans ho comentàveu, la salut femenina històricament s'ha treballat molt menys que la masculina, a dia d'avui, òbviament, encara més. I des d'aquí aprofitem també per convidar la gent que ens està seguint, Laia, tu comentaves fa un moment, no?, a que participin, a que s'animin, i a que si hi ha més coses d'aquest estil que els interessin, que vinguin i us ho diguin, no, Gemma?
Exacte.
Que sempre estem obertes a escoltar a tothom.
Sí, no, i clar, al final és, no?, quan la gent et posa sobre la taula una preocupació, saps que no és l'única que té aquesta preocupació. No, no hi ha problemes únics per tu, no? I llavors es tracta de buscar, no?, de compartir i al final ajuntar totes aquelles persones que senten de la mateixa manera i intentar acompanyar-les de la millor manera.
Abans d'acabar, no sé si us agradaria apuntar alguna coseta més.
Bueno, sí, aprofito, perquè no, amb tot aquest tema d'acompanyem, i sí que sempre ho hem fet amb aquesta clau més feminista, estem fent l'escola de famílies, on es treballen diferents temes, no?, que a primària no, preocupen a les famílies, de com hem d'acompanyar els nostres infants, no?, per exemple, a l'addicció a pantalles, no?, amb com parlem, com ens comuniquem i com gestionem els conflictes, no?, pare, mare i fills, filles. I ara farem l'últim taller que fem d'aquest curs, que també és ara el juny, no?, és amb la Cristina Brull, sobre com acompanyem la sexualitat, no?, els canvis en la sexualitat. Això, ens posem amb el cicle de salut femenina i amb la salut femenina perquè està molt invisibilitzada. Però és veritat que hi ha, no?, a primària, o sigui, amb l'adolescència, amb la pubertat, també hi ha molt de tabú i molt de desconeixement amb els canvis dels nens, no?, i també volem, no?, treballar això, acompanyem a les nenes i hem d'acompanyar també els nens, no?, perquè al final amb el feminisme el que busquem és posar la persona al centre i anem a treballar, no?, això, i les famílies realment els preocupa com poder acompanyar tot això. I ara farem aquest taller i del curs que ve continuarem programant accions d'aquest estil.
Perfecte, doncs amb això ho deixem. Laia, Gemma, un plaer que estigueu avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies
per convidar-nos.
Persona alegre, persona amable, de pocs problemes i molt riaire, fas d'aquest món un lloc diferent. Així ets tu, un dia al mar, l'altre a la muntanya, imprevisible però de confiança, gaudint la vida amb la teva gent.
Ens queden dos minutets per arribar a 2:15 a la nostra cita puntual amb l'actualitat del Penedès i ho farem amb Elisabet Borne i aquest contundent Així ets tu.
Persona alegre, persona amable, de pocs problemes i molt riaire, fas d'aquest món un lloc diferent. Així ets tu, un dia al mar, l'altre a la muntanya, imprevisible, però de confiança, gaudint la vida amb la teva gent. Així ets tu, fent viatges cap a LA i de LA cap a Hawaii, deixant que la vida em porti, gaudint la felicitat. No sé com em vas trobar,
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15, encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Un detingut i 12 denúncies en un local d'oci nocturn de Calafell. Els Mossos i la policia local van realitzar un dispositiu conjunt per augmentar la sensació de seguretat de la zona. El passat diumenge, al voltant de les 12 de la matinada, es va dur a terme un dispositiu conjunt de Mossos i policia local a Calafell, en un local d'oci nocturn del municipi. Aquest tipus d'operatius es planifiquen amb l'objectiu d'augmentar la sensació de seguretat entre els veïns de la zona i controlar activitats que poden ser constitutives d'infraccions administratives. El resultat d'aquest operatiu, en què es van identificar fins a 29 persones, va ser el següent. Detingut per part dels Mossos com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, 10 persones denunciades per tinença de substàncies estupefaents, 2 persones denunciades per tinença d'armes prohibides i, per part seva, la Guàrdia Civil i la policia local van tramitar fins a 12 denúncies per diferents infraccions administratives. Finalment, la Policia Nacional va detenir una persona per infringir la llei d'estrangeria. El Festival Cota de Vins d'Altura se celebrarà dissabte a Mediona amb 18 cellers participants. El Festival de Vins d'Altura de Mediona, el Cota, arriba aquest dissabte a la seva 6a edició, amb vins d'altura que han estat elaborats a partir dels 500 metres i fins al 1.200 respecte al mar. Hi participaran 18 cellers d'arreu del territori. La fira se celebrarà a la Masia La Torreta, al terme municipal de Mediona, en el seu format habitual. Per accedir al recinte, els visitants hauran de comprar un bonoví per 21 euros que permetrà gaudir dels concerts. Els tastos inclourà una copa de vi i la possibilitat de tastar 18 referències, una de cada celler participant. Al llarg del dia hi haurà 3 tastos dirigits, diverses actuacions musicals i food trucks que posaran la cirereta a un esdeveniment molt esperat pels amants del vi. La fira se celebrarà de 12 a 8 del vespre i les entrades ja es poden aconseguir a través de la plataforma Code Tickets. L'Escola d'Enoturisme de Catalunya premi el millor treball de recerca de Catalunya. La 5a edició dels Premis FPCAT, celebrada aquest dimarts, ha reconegut l'Escola d'Enoturisme de Catalunya amb el prestigiós premi al millor treball de recerca en la formació professional a Catalunya. El guardó, atorgat per la Generalitat, ha estat concedit per l'estudi Wine Travel Observer, destacant com a exemple de bones pràctiques en la investigació en el camp de la formació professional, relacionant l'oferta que el sector genera amb les competències i capacitats que les persones que les desenvolupen han d'assolir. Castellví de la Marca va celebrar diumenge la Festa de la Gent Gran. La jornada es va iniciar a l'església de Sant Sadurní amb la missa solemne amb l'acompanyament dels cors parroquials i la Maria Rosa Pi. En acabar, els participants es van dirigir cap a les caves, Josep Massacs, on va tenir lloc el dinar, aquest any a càrrec del restaurant La Societat de la Múnia. La regidora de Gent Gran, Núria Arnau, juntament amb l'alcalde, Eliseu Alegre, i la dinamitzadora de Gent Gran, Marta Rovira, van donar la benvinguda al centenar de persones assistent. A l'hora del cafè, l'alcalde va dirigir unes paraules abans de procedir a homenatjar les persones que enguany fan 90 anys i els matrimonis que celebren les noces d'or. La celebració va concloure amb un ball amenitzat pel duet Auros i el grup musical Memory.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Darrerament es qüestiona i fortament que els infants hagin de tenir mòbil als 12 anys, quan comencen la secundària. I ens preocupa, en general, com a societat, l'ús i abús de les pantalles per part dels nostres infants i adolescents. D'aquestes i altres qüestions de salut digital a l'edat pediàtrica en volem parlar avui a la nostra secció sobre salut que coordina la Núria Sant Romà, cap del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Hi ha tantes coses a explicar que avui farem curs, segur.
Jo crec que sí, sí, sí. Ara, abans ho comentàvem, és un tema que ens ha enganxat de nou, ara ja fa uns anys, però que l'hem de repensar molt. L'hem de repensar molt i a totes les edats. A infància, adolescència i a l'edat adulta, també.
I seguint, no?
Sí, sí, sí.
Com sempre, Núria, has convidat una experta perquè ens ajudi. Ens la presentes?
Sí. Tenim amb nosaltres l'Adriana Margarit. Hola, bon dia, Adriana. Ella és pediatra en l'equip d'atenció pediàtrica d'aquí de l'Alt Penedès. I, bueno, s'estan prenent amb molt d'interès aquest tema de la salut digital, doncs perquè esteu veient coses a la consulta, no? que abans potser no es veien tant. Comencem per centrar el tema. Quan parlem de salut digital, a què ens referim?
Sí, bueno, bon dia.
Bon
primer
dia,
també us volia agrair que, no, que ens hàgiu convidat a l'equip de pediatria per poder també fer una miqueta d'educació sobre salut digital i per deixar de tendir a minimitzar, no, els efectes negatius que pot tenir un mal ús d'aquestes noves tecnologies. I llavors, per això, quan això de salut digital, aquest concepte el fem servir per parlar sobretot dels hàbits i les conseqüències de la salut que poden estar relacionades amb aquestes noves tecnologies que es fa servir l'acrònim de TRIC, que són Tecnologies de Relació, Informació i Comunicació. D'acord? Que és com en podem fer un bon ús sense, no, que ens afecti a nivell de la salut física, a la salut mental i social. I llavors, bueno, aprofitar aquest moment, no, que la societat s'està qüestionant moltes coses, doncs nosaltres també l'aprofitem per això que dèiem de conscienciar a totes les edats de com podem fer un bon ús.
Abans parlàvem de les TIC, ja parlem de les TIC,
sí.
Oi? Perquè, clar, hi ha la part de relació
de les xarxes
tot el
socials,
tema de les xarxes,
no? Com que ara veiem que és una manera de relacionar-se, per això hem afegit la R.
Tota la part social, perquè els adolescents parlen per Insta, per exemple.
Sí.
Es relacionen per Insta.
Sí.
Sí, sí, sí.
O per TikTok, o per...
També.
Ara no sé.
Bueno, hi ha totes les...
Perdo. Sí.
Des de quan entra aquest concepte de salut digital a les consultes de pediatria?
Està entrant
ara mateix.
Arrel de la Societat Catalana de Pediatria, va fer el passat novembre va fer unes jornades multidisciplinàries que hi havia part de pediatres, hi havia educadores, psicòlegs, oftalmòlegs també, i també experts del marc legal, i allà es va fer com una jornada d'unes 5-6 hores debatint tot aquest tema, i es va treure d'allà es van escriure com un document on es fa una recopilació de tota l'evidència científica a nivell mundial i amb unes recomanacions per franja d'edat. Llavors és en aquest moment que es publica aquest gener que ara nosaltres el que hem de fer és estem fent difusió, i d'aquí a poc en el nou protocol de les revisions que fem, un dels punts també serà salut digital, de la mateixa manera que preguntem, no? Si fas exercici, quina és l'alimentació, les vacunes, tot això, doncs la salut digital també serà un apartat on també hi farem èmfasi.
I aquesta fer èmfasi a la salut digital, a partir de quina edat comença?
Comença ja quan venen els pares amb el recent nascut.
Amb el nadó,
amb 7
oi?
Dies, sí. Llavors, per parlar abans, no, de les recomanacions, sí que volia explicar que les recomanacions es fan... O sigui, la manera que tenim, no, en medicina, en treballar, és fent... les recomanacions sempre es basen en evidència científica, és a dir, mai es fa per una experiència pròpia a la consulta o una opinió col·lectiva que podem tenir, sinó s'ha fet, hi ha un treball a darrere on s'han revisat articles d'arreu de tot el món i s'han valorat què està passant i quines conseqüències negatives té tot això, no? I llavors, i també opinions d'experts, i d'aquí surten aquestes recomanacions que bàsicament al final del document es pot veure que es separen per franges d'edat de 0 a 3, de 3 a 6 anys, de 6 a 12 i més enllà dels 12. Llavors, quan hauríem, partint de la base que els adults ens hem de replantejar també quin ús estem fent d'aquestes tecnologies, doncs jo diria que s'ha de començar des del primer moment d'aquests mare o pare i veure què és i com ens està impactant el nostre dia a dia, i així ho fem.
Sí, sí, no ho deia perquè d'entrada, no, pot semblar estrany, no, que una
sí.
que vagis a visitar amb el nadó i que ja et comencin
sí.
a parlar, però és que realment és així,
és
perquè
així,
clar,
és així.
Has d'interpel·lar sí. l'ús, no, que en Exacte. Fa la família, perquè aquest serà l'ús que després...
I per nosaltres també és un molt bon moment, perquè també les famílies estan molt obertes, també clar. Volen rebre els consells, no? Tothom vol el millor pels seus fills clar. I filles, llavors és un moment que de la mateixa manera que doncs, l'alimentació, l'entorn, tot, doncs ho expliques. Llavors, si anem ja per les franges d'edat,
sí.
Clar, o sigui, tenir la primera etapa, la primera infància, que és dels 0 als 6 anys, tenir un contacte amb l'entorn digital no hi ha cap benefici per l'infant. És a dir, el principal entorn seu són els seus principals cuidadors i els que ho amés a la llar, l'educadora, no? Llavors, en aquest entorn, ell necessita el contacte directe del cara a cara, necessita la part afectiva, tota aquesta part no li porta l'entorn digital, les noves tecnologies no li aporten, sinó que han de ser, no?, els adults. Llavors, per què això? Doncs quan naixem, el cervell és molt immadur. No? Llavors, encara necessita uns 20 anys per acabar madurar de forma adulta.
20 anys,
sí.
Eh?
Sí.
Escoltem molt bé, tots.
Clar. Clar, llavors, la part, per exemple, no? Així com el pulmó, quan tu neixes, el que fa és creix de volum, però el cervell ha d'anar madurant. Llavors, hi ha diferents fases en què els estímuls són molt importants. Per posar un exemple, el llenguatge, sabem que l'etapa més important per aprendre a parlar és dels 18 mesos als 3 anys. En aquest moment, el cervell necessita estímuls correctes, auditius, visuals, integrar tota la informació, saber parlar, tots els estímuls correctes per desenvolupar el llenguatge. Si tu no els reps, pots tenir un problema de trastorn del llenguatge, i així ho veiem. És a dir, una exposició precoç, abans dels 3 anys a pantalles, ho relacionem amb un retras del llenguatge, un vocabulari més pobre. També són nens que no tenen una atenció sostinguda, no són capaços d'estar, no?, amb una atenció per anar seguint, no?, una sèrie d'ordres, per exemple, i també dificultats amb les gestions emocionals. Per tant, de 0 a 3, res de pantalles.
La recomanació
perquè,
és sí, zero pantalles.
Zero, perquè hem vist un impacte negatiu.
Clar, no? Perquè són hores que deixen d'estar estimulats, no?
Són hores,
amb el
clar,
que realment...
Exacte, si tu, per exemple, exacte, sí, a part de que no poden entendre els dibuixos, ells no són capaços d'entendre el que estan veient, llavors falsos mites, no? Per exemple, veure dibuixos en anglès quan tens un any de vida no farà que aprenguis abans l'anglès, d'acord? O, per exemple, menjar amb el mic perquè així menges millor, ho desaconsellen totalment, perquè el menjar, un també ha de tenir la sensació de que estic ple, ara tinc set, ara no vull, si estàs amb una tele, tot això t'ho inhibeix, no? O, per exemple, ens diuen, no? Per això dic que comencem molt aviat. Per exemple, una família ens deia, no fem servir només quan tallem les ungles, perquè així està tranquil. Clar, que té 4 mesos. Vale, està bé el concepte de, ostres, ho estàs intentant fer, però és que aquí tampoc. Perquè què estàs fent? Ah, quan està nerviós, no? L'altre, no, només quan li hem de rentar el cap, li posem. Clar, al final vas trobant situacions que són recursos que no són els adequats, no? Que han d'haver-hi uns altres. Per això és molt important incidir des del primer moment.
Com hem madurat, afortunadament, en aquest sentit, perquè recordeu un vídeo que va circular fa uns anys i que tots ens feia molta gràcia d'una criatura que li donaven un conte, un llibre, i intentava passar les pàgines com si fos una pantalla tàctil.
Mm,
allò ens va fer molta gràcia en el seu moment.
Sí. Ara
les mans al cap.
Ara ho traslladaríem, per exemple, amb aquest dèficit d'atenció. Sostingo que seria un bon exemple, perquè ella hauria de dir, bueno, ràpid, la Marieta ja no m'interessa saber si hi ha un altre... No? En canvi, tu agafes el conte amb el nen d'un any i mig i vas buscant la Marieta i ara està aquí. No? És tot com més lent, que és el que ells poden assimilar. Llavors, de 0 a 3... res de pantalles.
Zero.
La tele és pantalla, també.
Ah, és el que ara anava a recalcar.
La tele es considera
quan
pantalla.
Quan diem zero pantalles, sí. Estem parlant.
Això també, clar, que a vegades ens diuen, ostres, que nosaltres quan érem petits, que veiem la tele, que és una altra història, perquè si ho recordem abans, la tele només hi havia un programa en una hora concreta, no? Ara pots estar veient el mic 24 hores.
Clar.
Llavors, de 0 a 3, res, i de 3 a 6 continuem pensant que no hi ha cap benefici de les pantalles, perquè sempre serà és millor el contacte directe del tu a tu que la pantalla. Per tant, un exemple, si uns dibuixos per entendre què és la tardor, el vídeo que veus les fulles i tot això, és millor que tu li expliquis en un conte, ho entendrà molt millor l'adult, un a un, explicant-li en el conte que veure el vídeo.
O que surtis al bosc a veure la tardor.
Això ja és ideal, exacte. Però en el sí. vídeo no ho estan. I, de fet, si tu preguntes, no en tenen. Llavors, de 3 a 6, la recomanació és ser conscients de que no hi ha cap benefici, però les famílies que decideixin fer servir aquest espai, doncs fer màxim 30 minuts, no tots els dies de setmana. Llavors ha de ser covisualitzat, seure't i anar-ho comentant.
Acompanyats.
Exacte, acompanyats i seleccionar el material. Val? Mai en les hores de menjar, perquè després també veiem, no? Podem veure trastorns de conducta alimentària.
Aquest és un recurs molt, molt sofert per sí. totes aquelles famílies que tenen canalla, que els costa menjar,
exacte.
Que no volen menjar.
Més.
Pantalleta.
Costa més, en veritat.
Sí, perquè aquest és un tema que potser també podem sí. parlar-ne un dia, eh?
Sí.
Del menjar sí, i de la relació que s'estableix
sí, sí, sí.
entre
sí, sí, sí,
aquest
sí, sí,
tot
és molt
món,
interessant,
també.
Sí. I també, o sigui, no durant les hores de menjar i tampoc abans d'una hora o dues hores abans d'anar a dormir. Perquè, les pantalles, una de les llums que deixen anar, no, el que fan és inhibir una de les hormones per induir el son. Llavors, després de sopar, res de pantalles, llavors és el conte i s'acabaran dormint. El nen que comença a veure les pantalles, si comença a les 9, el més probable és que fins a les 10, 10 i mitja, no s'adormi, que ja és tard per un nen de 6
Clar,
anys.
Clar, i tant, i tant.
I següent etapa.
Sí, exacte. La següent etapa, que aniríem dels 6 als 12. En aquesta etapa, ja a part de l'entorn familiar, no? És veritat que és una etapa que comencen infants i acaben joves, no?
Sí, és molt diferent 6
sí,
que preadolescència.
Sí, llavors és un moment que s'han de socialitzar, van coneixent l'entorn, comencen a fer servir l'empatia, és molt important, no? Com es relacionen. I també alhora entenen, passant de la llar a l'escola, que hi ha unes normes, la responsabilitat, totes aquestes coses són les que han d'anar aprenent durant aquesta etapa. Clar, l'ús de xarxes socials és recomanable? No. O sigui, aprendre a socialitzar-te amb les xarxes socials? No.
No.
Llavors, si ens fixem, les recomanacions legals que tenen aquestes xarxes, totes són de 13 o 14 anys, cap posa 12. I són les seves, que nosaltres no, ho retrasaríem més. Per tant, TikTok, Facebook, Instagram, tot això no està recomanat i la majoria és 14 anys. Per tant, xarxes socials no, i el mòbil intel·ligent tampoc, perquè l'ús que se n'hauria de fer el mòbil, l'ús que fas del mòbil intel·ligent seria per fer totes aquestes que està relacionat amb això. Si és un mòbil per localitzar, per trucar-te, és un altre tipus de mòbil. Llavors, de 6 a 12, sobretot...
No sé si n'hi ha al mercat ara de mòbils.
Algun em sembla que podria, ja hauríem de rescatar.
Sí.
Llavors, de 6 a 12, tenint en compte aquesta etapa, sobretot molt important, què és l'important? És anar a l'escola, no? A l'escola has d'anar, que has hagut de tenir temps de dormir, temps d'esmorzar, temps de rentar-te les dents, anar a l'escola. Quan surts l'hora, hora i mitja d'exercici, extraescolar, parc, vaig caminant, vaig amb bici, després les tasques de la llar i oci, no en pantalla. Si en tot això, i després tenint en compte que s'han de dormir, no? Les 10, 11 hores. Si en tot això s'obre una estona, d'oci en pantalla seria, no? Seria una hora. I llavors, quins dispositius? El mòbil no el recomanem. Llavors han de ser pantalles, tele, ordinador, la tauleta, en llocs comuns, sempre. No, la meva filla de 8 anys és molt responsable i pot estar amb l'iPad a l'habitació mirant el YouTube. Bueno, és responsable avui, no saps d'aquí 3 dies i no saps d'aquí una setmana quan tingui un mal dia com gestiones. Perquè estem veient que també estan fent servir aquests dispositius pels seus recursos emocionals. Estic trist, estic, no sé què, m'avorreixo o fins i tot estic content i tot ho canalitzo allà, no? Llavors, per evitar tots aquests comportaments anòmals que després tenen unes conseqüències molt negatives a l'adolescència, és establir totes aquestes rutines i aquest espai. I un recurs molt útil és el pla digital familiar. És a dir, d'acord, com a família hem decidit que, no? Vols veure la tele aquesta estona o els videojocs, que també és un altre, no? Els videojocs, sobretot en nois que utilitzen més. D'acord, doncs haurà de ser en aquesta estona, aquests dies, perquè coincideix que aquests dies et sobra aquesta estona i en aquest tal. Llavors, a la consulta donem un paper on posa en què, quan i llavors... I, a més, els dos, tant
aquí,
pares i fills, que estiguin d'acord i ho firmen.
Com un contracte.
És un contracte.
Però aquí hi ha un tema que és fonamental, i és que jo crec que el primer que t'has de plantejar és quin ús en fan
Exacte.
Els adults d'aquella família
sí.
de les pantalles, perquè tu no pots imposar unes normes que tu te
Exacte.
Les assaltaràs i no
sí, sí,
les
sí,
respectaràs.
Sí, sí.
Llavors, crec que no.
Exacte, que si dius, si sopem sense... Bueno, en aquest cas
Clar.
No hauríem de tenir mòbil, però els adolescents amb mòbil, sense mòbil, tu tampoc l'has de tenir.
Clar, evidentment.
Has de ser ser un exemple.
I no pot ser que arribin a casa i trobin un assegut al sofà mitja tarda mirant la tele no? Dues hores, i tu llavors pretenguis que ells no mirin la tele, vull dir que clar.
De fet, quan tu preguntes, sembla que entre setmana tothom té com un bonus, i quan has tot només el cap de setmana, que dius, ostres, el cap de setmana és quan la família hauria de tenir més, no?, els recursos o la idea de dir, vale, no pot ser que a la tarda l'única cosa que fem és cada un amb la seva pantalla, no?
Sí.
Per tant, de 6 a 12, limitat, espais comuns i sempre el mòbil, no?, i sempre pactat.
I aquest pla digital que recomaneu signar, a la consulta doneu alguna còpia alguna mena d'idea?
Jo n'he donat alguna. Sí. Hi ha una operadora de telefonia que es diu Som Connexió, que té material allà molt, que està superbé, i hi ha un que és per famílies, i allà hi ha el pacte d'ús. O també hi ha la Societat Espanyola de Pediatria, que també en té un. Jo en imprimeixo un i els dic, mira, doncs aneu a casa. I sobretot, no per tant entre setmana, però ara, per exemple, que ve el cap a l'estiu. Ostres, vale, doncs d'acord, anem a tots, però és això, adults i joves, a veure com, quin espai.
Està molt bé.
Sí, sí.
El tema que complica moltes vegades és això, la compra del primer mòbil, que abans fora d'antena ho comentàvem. Perquè, clar, hi ha una pressió, no?, de... És que sóc l'únic que no tinc mòbil.
Sí. Clar, però si ja passem a l'etapa dels adolescents, hi ha una... Què seria, no?, a partir dels 12, hi ha un estudi que fa UNICEF que és molt interessant a nivell d'espai.
Perdona que et talli, diem això, però és que la realitat ens diu que moltes vegades abans dels 12 ja tenen mòbil.
La majoria és el 10, a partir dels 10 anys.
Però els 12 sí o sí.
Els 12 sí o sí.
Exacte, perquè
és el pas a secundària.
Però la recomanació és no.
No, la nostra recomanació del mòbil intel·ligent seria al final de l'adolescència, quan el jove demostra que té una maduresa i també que té unes competències digitals. I això sol arribar al final de l'adolescència. No podem, no ens ha de dir 13 i mig o 15, perquè cada un és diferent. Però serien aquestes les pautes. I sobretot, tornant al principi, el cervell que va madurant, doncs tota la part frontal, tota la part, diguéssim, que fa que, no, que funcionem com adults, és a partir dels 15-16 anys. De la mateixa manera que no poden conduir un cotxe amb 12 anys perquè no sabrien segons quines decisions no es podrien prendre perquè el cervell no, els hi, no, no, no està preparat, doncs és el mateix. Sumant-hi que el mòbil t'obre unes opcions, igual que els videojocs, no?, a tota una sèrie de productes que estan molt preparats perquè hi hagi unes addiccions i que tu siguis un consumidor constant, no? Llavors, per això, el mòbil ha d'arribar en un moment que tu pots entendre, mira, et donem això, has de saber que si no fas un bon ús pot crear una addicció. Ara, si saps fer un bon ús, ho podem aprofitar tots. Ara, dit això, la majoria no estem sabent fer un bon ús, o sigui, a veure com ho fem, no? Vull dir, també ser tots conscients. Per això unes pautes, el Pla Digital Familiar, t'ajuda també a reflexionar, a dir, ostres, com pot ser, no?, o què estem fent. I, per exemple, una pacient, no?, que tenia molt mal de cap, que venia de 3 setmanes que li feia mal de cap, tal. Dic, vale, i del mòbil quanta estona estàs fent servir? Doncs ella no era capaç d'anar al mòbil i veure quant de temps d'ús, no? Vale, doncs no ets competent digital.
Clar.
Encara que tinguis 15 anys.
Clar,
no?
Clar.
O mal d'esquena, per la postura que agafen hores i hores davant la pantalla.
Sí.
O problemes de vista, que hi ha moltíssims ara.
Sí. Però això, anant al que dèiem, que en aquesta, a UNICEF fa una enquesta a 40.000 adolescents de 10, de 11, 18 anys de l'estat espanyol. I és molt interessant. I es veuen com consumeixen, què, com... Criden molt atenció que només menys del 30% dels joves els hi donen un mòbil. O sigui, menys del 30% de les famílies dona unes normes d'ús.
Ja, clar, clar.
Per tant, és el mòbil ja està. No sabem com... No?
Clar, el que passa també és això, no?, que n'hem d'aprendre, perquè les nostres generacions no hem estat educats amb aquests límits, perquè això no existia. I, per tant, ens ha agafat per sorpresa.
Sí.
Llavors, hem vist lo bo i lo beneficiós, i ara hem d'aprendre, doncs, penso que és un temps...
Com a adult, dir quina relació tinc jo amb aquestes tecnologies. Nosaltres parlem del mòbil perquè no fem tant videojocs, però els que hi fan, no?
Clar.
Però quina relació, perquè així com de les drogues o del tabac, per exemple, és una addicció i no pots fer un bon ús, diguéssim, realment les tecnologies, si aconsegueixes, ja sigui una addicció o un mal ús o un abús, si ho aconsegueixes redireccionar, sí que pots aprofitar moltes coses positives, no? Però això passa per un anàlisi. Clar, un, no? Per exemple, dir, nosaltres com a adults, per exemple, des de que hi ha els... des que hi ha els mòbils, tot això, no? Hem canviat les dinàmiques. Has canviat la teva rutina, per exemple? Tu, quan et despertes, el primer que fas és anar a veure el mòbil.
Evidentment.
Sí, l'últim que, quan anem a dormir, és el mòbil.
O et lleves ja amb el mòbil, fent de despertador.
Exacte. Fem una cosa, perquè se'ns està acabant el temps, i diem l'últim, que és que fareu, oi?
Llavors, tot això, per continuar parlant des de les AFES, no? Ens han demanat, de les AFES de Vilafranca, ens han demanat una xerrada per familiars, i la farem el dilluns, 17 de juny.
17 de juny, sí.
A les 6 de la tarda a l'Escorxador. Uh-huh. La farem amb el Marc Puigfer, que és el Rebec, i jo, com a Adriana Margarit de Pediatria, per parlar i també informar les famílies. Sobretot està enfocada en famílies que tinguin fills i filles de 3 a 12 anys.
I serà un acte obert a tothom. Que s'hi vulgui acostar.
Sí.
Sí, sí.
El 17 de juny, a les 6 de la tarda, a l'Escorxador de Vilafranca. Salut Digital. Mm-hmm. Moltes gràcies, doctora Adriana Margarit, per haver-nos acompanyat avui, així com li agraïm a la Núria Sant Romà que hagi portat aquest tema al Penedès en Xarxa. I, com dèiem, hem fet curt, però hem dit moltes coses que podeu anar rumiant i introduint petits canvis.
Molt bé.
Un altre dia tornem. Gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Xarxa.